IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Som na Mar Fortesarrey, actriu i productora.
Què tal? Som na Mar Gamelià, guionista i directora. Benvinguts en el primer episodi del nostre podcast Tu què fas?, on descobrirem què fa cada un dels membres de l'equip d'una pel·lícula o sèrie més enllà de les feines més conegudes. Tots sabem què fa un director o directora i què fa un actor o una actriu, però i tota la resta? Què fan? Qui són?
Fa uns mesos era un dinar familiar i el meu germà se m'acosta i me diu: he sentit que te va molt bé amb aquesta nova feina que fas, no? Sí, ara estrenarem la pel·li que van rodar l'any passat, li dic. Ah, molt bé, molt bé, contesta el meu germà. Una cosa, i què era que feies tu exactament? Jo? Som productora? Ah, sí, sí, clar. Aquí va acabar la conversa. Al cap d'una estona torna i me diu: Mar, ja sé que ets productora, però tu què fas? Així va ser com se me va ocórrer que si ni el meu propi germà tenia quina era la feina que jo feia, era molt probable que a la gent que no és d'aquest sector li passàs exactament el mateix.
Na Mar me va contar aquesta anècdota i així va ser com se mos va ocórrer la idea de fer aquest podcast. I res, dit i fet, aquí estem.
Vos heu fixat que gairebé sempre que algú guanya un Goya, un Òscar o qualsevol premi, el primer que fa és donar les gràcies a tot l'equip, recalcant que sense la seva feina no hauria estat possible fer la pel·lícula. Escoltau, escoltau.
El Goya la mejor dirección es para Rodrigo Sorogoyen por El Reino.
Gracias. Buenas noches otra vez. Quiero compartirlo sobre todo con todo el equipo, por supuesto.
El Goya es para...
¡Clara Roquet por Libertad!
Este premio es para todo el equipo de Libertad.
Agustí Villaronga por Pa Negra.
Muchísimas gracias, muchas. Y quiero compartirlo con muchísima gente. Porque detrás de una película, claro, hay un director, pero detrás de cada director hay un montón de gente que ayuda a que salgan bien las cosas.
¿Vos heu demanat mai què fa, en realitat, l'equip que tota aquesta gent menciona?
I d'això és precisament el que intentarem explicar en el nostre podcast. A cada episodi vos proposarem descobrir en nosaltres la feina que fa cada un dels membres de l'equip.
Vos podem assegurar que en acabar la temporada mai més tornareu a veure els crèdits de les pel·lícules en els mateixos ulls.
Començam!
Per fer una bona pel·li o sèrie, el primer que se necessita és una bona idea. Fins aquí, tothom d'acord, no? Però com se fa per donar forma en aquella idea i que se pugui acabar convertint en una obra encara lluís?
En aquest primer episodi mos endinsarem en la feina dels encarregats i encarregades de plasmar les idees en el paper, els guionistes. Per jo, escriure el guió és la part més difícil i més important de tot el procés de fer una pel·lícula, vos ho confés. Però també és una de les que trob que estan menys valorades.
I me sembla, Marga, que no ets l'única que té aquesta opinió. Mira què li passa al protagonista de la pel·lícula Adaptation, El ladrón de orquídeas.
El proceso de creación es duro.
Escribir es viajar a lo desconocido, no es construir una de tus maquetas de avión.
Solitario e incomprendido.
Es que no quiero que vaya de sexo, o de tiros, o de persecuciones de coches.
Y si la historia se complica...
Has estado dándoles largas desde hace meses. Que no les des nada a estas alturas sería nefasto para tu carrera.
Mejor volver atrás.
No puedo volver atrás. Tengo páginas y páginas de falsos comienzos y enfoques equivocados. Ya debería haberlo entregado.
Porque lo que importa es el final.
El final hace la película. Gánatelos al final.
Per fer-nos una idea més clara de què consisteix aquesta feina, avui tenim dos convidats d'excepció, en Ferran Bex i en Irene Niubó.
Irene Niubó va començar com a ajudant de producció a rodatges de publicitat i pel·lícules. Des de 2003 se va centrar en la feina de guionista participant a sèries documentals per IB3 com Aire, Postals, Palma Pama Pam o Memòria Negra, i a sèries de ficció com L'Anell, Migjorn, Hotel Bellavista, Treu Foc i Pep. Els darrers anys ha participat a sèries com Madres, Amor i Vida, de Prime Video, o Les Abogades, de Televisió Espanyola. És guionista del llargmetratge Quién es quién i coguionista de Todos lo hacen i Sin instrucciones. Irene, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Primer programa.
Sí, bueno, això està molt bé. Començar per el més important, que
exacte,
és el guió.
El nostre altre convidat d'avui és en Ferran Bex. En Ferran ha coescrit sèries per IB3 com L'Anell, Migjorn i Hotel Bellavista. Ha dirigit la sèrie Pep i ha escrit i dirigit les minissèries En vida teva i Norats, aquesta última amb Antoni Bestart. També ha treballat de guionista a programes com Els entusiastes, Memòria negra i Història B. I ha escrit i dirigit els curtmetratges de ficció Monstruos, Passatemps i Lapsa. A l'àmbit teatral ha escrit o coescrit i dirigit obres com Interruptus, Frases mítiques, Reflex o Clau Ubuntu. Ferran, benvingut. Com estàs?
Estic beníssim, moltes gràcies per convidar-me.
Ferran, tu no només escrius, sinó que també dirigeixes. Però avui ens agradaria centrar-nos més en la teva feina de guionista, que pot ser, per molts dels oients, és una feina una miqueta més desconeguda, no? Un poc menys visible. El primer que ens agradaria saber és quan i per què vas començar a escriure. A tu ja t'agradava de petit?
Jo vaig començar a escriure, crec que quan era adolescent, als principis de l'adolescència, que sí que volia fer curtmetratges, escrivia idees de curts, i com que als meus amics no els agrada res de lo que és cinema, sempre, vull dir, se n'enfotien d'allò, i el guió ja s'anava a una paperera. Però ja hi tornava, fins que sí que assistia tot, sí que hi havia una assignatura de cine, i vaig poder fer un curtmetratge, que de fet no vaig escriure, i vaig dirigir, però sí que era com a... Sí que ja veia com a que, clarament, volia fer cinema. Llavors, per fer cinema, el primer que havia de fer era escriure un guió. En aquell moment no m'ho plantejava, ser guionista, però sí que era com la part primordial per on començar. Mm-hmm. I sí que, des de l'adolescència, sí que ja vaig escriure bastant de curtmetratge.
Irene, i els teus començaments com varen a ser?
Bé, jo des de petita sempre m'encantava el cinema, m'agradava molt llegir, i bé, era una mica la combinació de les dues coses, no? Sempre tenia com aquest desig de poder arribar a escriure i dedicar-me a això. I bé, va ser una mica, doncs això, no? Al principi t'apuntes a una escola de cinema, intentes allà començar a ficar-te a fer curtmetratges, coneixes, que jo crec que això és bastant important, no? Perquè jo vaig passar per molts llocs, no? Abans de dedicar-m'hi professionalment al món del guió, d'això, de fer producció, he fet maquillatge, he fet decorats, o sigui, tot això amb curtmetratges, amb pel·lis, amb publicitat, i també conèixer tot com funciona, no? el com es fa una pel·lícula, al final també et dona uns coneixements que crec que són útils després. Jo a vegades me n'adono, ara ja amb els anys, que ja realment ja fa molt de temps que no faig el que feia abans, però que estic escrivint i dic, aquesta seqüència és molt cara. Dic, pot ser, saps? O sigui, no hauria de ser així. O sigui, hauria de ser molt més lliure, però encara tinc aquest xip de pensar com ho faran això. I
quins estudis vareu fer o com vos vareu preparar exactament per començar a ser guionistes?
Bé, jo la veritat és que com no tenia molt clar el que volia fer, o sigui, m'agradava tot el món, però no hi havia sa carrera, diguéssim, de comunicació audiovisual en aquell moment. Bueno, podia fer periodisme, però no vaig entrar, vaig entrar a psicologia. I després d'un parell d'anys ho vaig deixar perquè ja me'ls varen venir a viure aquí. I llavors va ser quan vaig apuntar a una escola de cinema, que era Sanau, que eren 2 anys. I a partir d'aquí doncs, va ser quan ja me vaig començar a ficar tot el món. Però realment, jo sempre ho dic, jo sóc molt autodidacta, he fet molts cursets i tal, però no m'he preparat, no he fet un màster de guió, que ara sí que tota la gent jove que puja, que venen, que són boníssims, no? Venen molt preparats. En el meu cas, jo no tenia tot aquest... Però al final també és això, quan t'agrada molt una cosa, saps com fer-t'ho, no? Per tenir aquests coneixements... Jo sempre ho dic, has d'escriure molt, has de mirar molt cine, has d'analitzar les pel·lícules. Jo feia això, agafava un paper i m'apuntava la seqüència sense tenir ni idea.
La millor escola de cine és anant a cine, diuen, no?
Sí, sí.
Jo hi estic d'acord. Tu, Ferran?
No, jo sí que vaig seguir el camí tradicional. Jo vaig fer comunicació audiovisual, ja sí que vaig descobrir que el que volia... En aquell moment pensava que només volia fer guió, no pensava que després volgués tornar a dirigir. I vaig estudiar comunicació, després vaig fer el màster de guió de Salamanca, que és un màster que en aquell moment estava molt reconegut, i després també vaig fer un postmàster, li deien, de creació de sèries de televisió, i allà em vaig, vull dir, inevitablement vaig anar cap a el que m'interessa també, que les sèries crec que és un lloc on justament el guionista sí que té més capacitat de joc i on pot desenvolupar potser més els personatges, i vaig tirar cap allà, i després ja vaig... Bé, vaig fer un màster de professorat, també, per mig, perquè no hi havia feina, i després ja vaig acabar amb l'Anei ja quan tenia 25 anys amb Irene.
Ah, ja ens van conèixer.
Sí. Sí, sí.
Escoltàvem un fragment de la cançó principal de l'Anell, la sèrie d'Ivetres, on se varen conèixer en Ferran i en Irene, els nostres convidats d'avui.
Ara que ja sabem una miqueta com vos vareu introduir en aquest món, mos agradaria que mos ajudéssiu a explicar en els nostres oients el que feis. Hi ha gent que pensa que el guió és bàsicament el diàleg, no? Les frases que diuen els actors i les actrius en pantalla. Però el cert és que el guió és més que això, molt més. El guió és, de fet, tota la història. D'on comença tot? Qui de vosaltres mos ajuda a explicar-ho en els nostres oients?
Toma.
Bé, jo sí que és ver això, no?, de que molta gent pensa que... Però tu que escrius el que diuen? I dic, sí, però és que abans d'això hi ha un procés molt llarg.
Clar.
O sigui, des de lo que és la primera idea, un desenvolupament dels personatges... També varia una mica quan és una pel·lícula o una sèrie, no?, perquè es fa... És semblant, però no és exactament igual, no? Però, clar, després vas a fer doncs, el que és l'argument de la història, no? A veure, doncs, ara que ja tinc clar que vull parlar sobre això o que vull... Això, que tinc una idea en el cap, una història, doncs tinc aquests personatges. Vale, què els hi passa? Què és el que li passa al protagonista? Per què vol aconseguir això, no? O què li canvia la vida que fa que es comenci a trobar, doncs, impediments, els conflictes. Són tota una sèrie d'ítems que, tal vegada, ara sembla com a molta cosa, tot això ho has d'ordenar. I després se fan, doncs, com unes passes argumentals, no?, de com avança la trama, després es fa una estructura i després se fa una escaleta on se diuen les localitzacions i el darrer de tot és aquests diàlegs, no?, que també és una feina molt llarga i molt extensa, però sí que... De vegades, no, crec que és interessant, no, que es pensi que és un procés que és llarg, no, que no és...
Clar, hi ha pel·lícules que, on hi ha molt poc diàleg, però clar, tota la feina de guió, allò és...
Mos podeu explicar una mica en què se diferencia un text literari, per exemple, una novel·la, d'un guió audiovisual?
Jo crec que el més primordial és que un guió, dins la teoria, no pots escriure res que no se vegi. I això és el que diferencia totalment d'una obra literària en què pot dir la persona s'està imaginant, el que sigui, i clar, aquí o ho veus o no ho pots escriure. Ho pots insinuar, que el que veig moltes vegades, insinuar perquè el director, perquè el sector tingui aquelles eines de veure com ho ha de fer, però això jo crec que és la diferència major.
Sí. Sí, jo penso... Moltes vegades ho comparo amb... És un art seqüencial, és com el còmic, no? O sigui, tot... I hi ha una frase que també es diu molt, no?, de tot el que puguis explicar amb imatges sense que sigui un diàleg, també és millor, perquè al final, o sigui, tu pots fer una seqüència en què un personatge està preocupat i com es comporta, que està nerviós, que mou la mà i tot això ho descrius, és molt més potent que no que sigui sobreexplicat. Ah, és que està nerviós perquè tal, no? No sé si m'explico.
Sí, show don't tell, no? La frase aquesta,
mostra-ho,
no ho diguis.
Això mateix.
El director Guillermo del Toro ens posa un exemple.
Todo lo que se escribe en el guión, esto nos lo dejó clarísimo mi maestro de guión, Jaime Humberto Hermosillo, decía, todo el adjetivo que se utiliza en la página de guión es un adjetivo que tiene que ser comprobable por la cámara o el sonido. Punto. Porque hay muchos guiones muy malos que dicen, Juan entra en la habitación. claramente abrumado por su pasado, del que no puede escapar, no mames. O sea, ¿y qué vas a filmar? Juan entrando al pinche cuarto, güey. Ay, tu pasado, Juan, no, pues lo dejé en la casa, güey. Estás abrumado. Lo que puedes hacer es entonces adjetivizas ciertas acciones. Juan entra a la habitación, no suelta el picaporte, mira para atrás. O sea, no sé cómo lo irás a puntualizar, pero lo haces así.
I quan esteu fent feina, d'on vos venen ses idees? Com vos inspirau?
De vegades no surten. De vegades hi ha dies dolents i hi ha dies molt bons. No ho sé, supos que acabes entrenant. Al final és un ofici, eh? També agafes, doncs, a mesura que passen el temps i els anys, doncs agafes més habilitats i hi ha petits trucs, no? per aconseguir dur les coses cap a on tu vols. Però clar, jo sóc molt d'estar tot el dia pensant i la meva família a vegades m'ho diu, estem dinant i tu estàs a no sé on i jo estic pensant i m'ha dit contant alguna cosa i la meva filla diu, és que no m'escoltes, dic, no, és que estic treballant, encara que no ho sembli, no? I és una mica això.
Sí, jo per partir de ses idees, sí que de vegades ve, pot ser perfectament d'una conversació amb un amic, de llegir el diari, jo a vegades com a temes que me preocupen, m'hi faig com a ideogrames, no? D'idees que vull pensar i de vegades se me connecta i de vegades no serveix per res, però els ideogrames sí que a vegades me diuen, ostres, me preocupa, no ho sé. Canvi climàtic, no? I poso canvi climàtic, penso, a lo millor, és un personatge que a lo millor m'interessa, que a lo millor en principi no té res a veure, però penso, ostres, me preocupa una persona que, jo què sé, té un problema d'identitat de gènere, saps? I després, a partir d'aquí, vaig fent com a idees i de vegades suma cor més grossa i a vegades em queda això, un paper que tiren els fins el dia següent.
Ja has xerrat, òbviament, de que no sempre surten igual les idees, perquè, clar, és una feina poc mecànica en aquest sentit, però si un dia teniu un bloqueig creatiu molt gran, quin és el vostre truc per desbloquejar escapat? Sou d'aquests que seguiu els consells aquests de xeca't i canvia d'activitat, o vés a caminar, feis aquestes coses, o...?
Depèn. A vegades va bé fer això, aturar, dius, mira, ho deixo que descansi un parell de dies. Clar, si estàs d'entregar, a vegades has de dir, pues, tira, 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 i... Clar, quan són projectes propis, que potser ho tens més temps i tal, doncs a vegades això és contraproduent perquè no avances. En canvi, si tens una entrega, tens... o estàs treballant amb una altra persona i tal, doncs això fa que també al final t'hagis d'espavilar i tirar endavant.
Jo, si m'he d'aixecar... Vull dir, a vegades ho faig, aixecar-me per fer altres coses, i quan que faig feina moltes vegades a casa, doncs me poses curar i després torna a l'ordinador.
A vegades s'aclareixen les idees.
O fer unes llenties.
Exacte, tornes a llegir les coses i dius, ara ho veig d'una altra manera. Però és veure que jo personalment necessito no allunyar-me massa de la taula de l'ordinador, perquè si desconectes tot, jo crec que el dia següent me tornaria a posar i me tornaria a estar la mateixa casella de sortida.
A mi alguna vegada m'ha passat també d'anar a dormir i... no sé, estàs amb la història, la tens al cap, quan estàs en un projecte estàs tot el temps pensant. I això, i me ve així com a les 2 del matí, dic això, ho he d'apuntar, no? O sigui, que a vegades te venen en els moments que menys t'ho esperes.
Jo la meva parella m'arranya de, per què encens el mòbil? Perquè estic apuntant una nota.
Sí. A veure, Irene, algunes sèries, quan miràvem el teu currículum, la teva trajectòria, hem vist que estàs com a coordinadora de guionistes. En què consisteix aquesta tasca? Ens pots explicar un poc quines són les diferències i les diferents feines que se poden realitzar com a guionista dins una sèrie?
Bé, en el meu cas, per exemple, el primer que vaig fer va ser fer Escaleta en un equip de guió, que érem un equip gran, que era quan fèiem aquesta sèrie, que era l'Anell, una sèrie amb molts capítols, de duració d'hora i pico cada capítol, amb una bíblia molt gran i tal. Clar, aquí hi havia els equips molt diferenciats, hi havia un coordinador d'Escaleta, un coordinador de diàleg, però al final era una feina conjunta, no? Però estava com a molt diferenciat.
Perdona, Escaleta, per als oients, recordem que ho has explicat abans, però és com el conjunt d'escenes, no? De seqüències.
Exacte,
que hi ha a la pel·lícula, no?
És com si fos el guió sense els diàlegs, no? Sí. Cada seqüència amb la seva nomenclatura i una descripció del que passa en aquesta seqüència. Vale. Després aquesta escaleta l'agafa un dialoguista i la dialoga, no? Però al final sempre és una... Jo, en el meu cas, quan vaig fer la coordinació de Pep, per exemple, doncs, bueno, és una feina diferent, perquè al final és més... té una part també com de també de producció, també has de parlar, ets una mica com l'enllaç entre el director, entre el productor, després pues, amb la cadena, els responsables de la cadena de la sèrie, mm-hmm. Llavors has de tenir molta mà esquerra, no?, per percebre... Després el teu equip de guionistes que també es queixen perquè, escolta, que m'han demanat aquest canvi, i has de ser una mica, doncs això, no?, de tenir una mica de mà esquerra. Jo, doncs, els meus coneixements de producció, això em va anar bé.
Clar.
També de cebre, doncs mira, ara hem de canviar això perquè aquesta seqüència no es pot rodar, perquè és molt complicada o és molt cara. I un coordinador fa una mica això. O sigui, no és tan creatiu, sinó és més d'organitzar i després també de cebre corregir els teus companys, que a vegades també és difícil, no?, de cebre, com, a veure com li dic això, que aquesta seqüència no m'ha agradat o que li ha de donar una volta. A mi m'agrada més escriure que coordinar. A mi.
Com a coordinador també tens una visió més global, no? De vegades que hi ha guionistes que potser no tenen aquesta visió, se centren en el seu capítol i saben el que ve d'abans i el que ve després, però se centren en el seu capítol i la coordinadora, al final,
sí,
ha de tenir aquesta visió de que tot tingui aquell punt homogeni, sí, no?
A veure, és interessant, Vull dir que és molt interessant el fet de... I n'aprens, perquè, clar, llegeixes molt i has de tenir tota aquesta visió de la sèrie, que és interessant.
Després no ho ha dit, però ens ha de contar, clar, nosaltres, que contant el productor, contant els directors... Jo li comentava diverses vegades a Pep, que al final jo entenia que era un mal de cap, perquè és impossible tenir contents a tots. A lo millor un te diu una cosa i l'altre te diu el contrari.
Escolta, abans jo comentava que crec que la feina de guionista no està prou valorada. Vols que penseu? Segurament gràcies a les sèries, a poc aquí s'està començant a valorar un poc més el paper del guionista, no?
Sí, man, jo crec que a poc, sobretot a les sèries, sí que s'han fet en els darrers 10 anys un camí espectacular de que la gent ja comença a conèixer noms de qui és Alex Pina, Javier Olivares, o per almenys sí que coneix un poc les sèries com coneix aquests noms i, de fet, són marques ja en si.
Sí.
I han passat a ser, dins les sèries, qualcuns com a marques, com els directors ho són de les seves pel·lícules, no? I qualcú sap que va veure una pel·lícula d'en Oliver Lacksa i sap que va veure una pel·lícula d'en Oliver Lacksa, sigui el que sigui, el que li poden agradar. I amb l'Àlex Pina, en Javier Olivares i qualcuns més, també passa, no? I crec que s'està fent a poc. Jo crec que en el cinema, en canvi, en Irene ho dirà molt millor, no hi ha encara aquest reconeixement de guionistes, perquè jo és que penso en l'estat espanyol i no penso en guionistes que pensen, ah, no, bueno...
Clar, hi ha aquesta associació, no, del cinema d'autor, bueno, crec que és bastant habitual, no?, que el cinema d'autor és el mateix director que també ha escrit el seu guió, no? I hi ha aquest reconeixement, o sigui, jo un dia, per curiositat, mirava els guionistes que havien guanyat un Goya i molts eren també els directors, clar, no? Clar, un guionista molt conegut, n'hi ha dos o tres... que diguis que són coneguts perquè han guanyat un parell de Goyes a nivell de llargmetratges. Però normalment són guionistes i també són directors de les seves pròpies pel·lícules. En canvi, en el món de les sèries, el que dèiem, no? Que
clar,
sí. Però en el món del cine, entre, potser, la gent del gremi, sí que se coneix més i tu saps, clar, que aquesta persona pues, és un guionista pues, molt valorat o tal, però a nivell ja més de visibilitat en els mitjans i tal, és vamos, no.
És fort.
Tothom
és...
sap qui és Amenábar o Almodóvar, sí, i no saben qui és, pues, ara, no sé, en Rafael Cobos, per exemple, o saps que són gent que han guanyat Goyes, que tal,
sí, sí,
i no són tan coneguts.
Mireu què diu el guionista Eduard Solà en referència al tracte que reben els guionistes.
Una falta de respeto en dos lados que no me inviten a una, a la charla de turno o a la alfombra roja de turno. Pero si no lo hace la plataforma, a lo mejor no me pasa nada porque es un producto que he escrito, no sé, es el encargo, no sé qué. Pero coño, si he llevado yo el proyecto que está explicando la historia de mi prima, a lo mejor sí que me tienes que, a lo mejor sí que me tienes que invitar, ¿no? O sea, como, y que no pienses en eso, como que me duele.
Han demanat als nostres convidats que triessin un dels projectes en els que han fet feina perquè poguéssim escoltar el tràiler i després comentar-lo una mica. Anem a escoltar quina ha triat Irene.
Voy a montar mi propio despacho.
¿De verdad?
Manuela Carmena.
Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
Veo que sigues defendiendo a la crema de la crema. ¿Huelguistas?
Honrados trabajadores.
Nos estás pidiendo lo imposible.
En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Y ya ves.
Cuando tenga un conflicto laboral, la llamaré a usted.
Gracias, señoría. Por nosotras. Nosotros defendemos a los trabajadores, a todos.
Ándate con mucho cuidado.
porque te estás ganando muchos enemigos.
Yo a quien me debo es a mi cliente.
El único abogado laboralista bueno es el que está muerto.
Ahora hay que aguantar. Este puede ser el fin de un tribunal represivo.
Esto es una provocación.
Que cuando no es una manifestación es una huelga y se nos están subiendo las barbas.
Pero mientras estemos aquí no nos puede pasar nada.
Los ánimos están muy caldeados.
Y los despachos laboralistas ganan terreno.
¿Y el suyo dónde dices que está?
Irene, ¿y por qué has triat la sèrie Les Abogades?
Bé, aquesta sèrie, jo estic orgullosa i molt contenta de totes les coses que he fet, però he triat aquesta sèrie perquè trob que... O sigui, va ser un repte, primer de tot, fer-la. Després també va ser un honor fer feina amb la Patricia Ferreira, que lamentablement va morir l'any passat. I era una dona molt potent, una de les primeres directores que sí que tenia un nom, que se la coneixia, de les pioneres dirigint a nivell espanyol i tal. Una dona molt, 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 molt obsessiva, molt perfeccionista, però... I clar, i després pel fet també de, no només per això, també perquè na Marta em va cridar i jo quan demana na Marta hi vaig sempre, també perquè era una oportunitat de fer una història que no se n'havia parlat gaire, d'unes advocades que són conegudes, sobretot el que és la Manuela Carmena i na Cristina Almeida, però que era una, jo crec que era un període de la història d'Espanya recent que no se n'havia parlat molt, i que era molt important perquè també era una història sobre dones, unes dones valentes, unes dones que, doncs que bueno, van arriscar la seva vida per lluitar pels drets dels treballadors i també pels drets de les dones. No? I llavors crec que explicar aquesta història doncs era important. I poder estar en aquest equip de guió, poder escriure tres capítols amb la Marta i amb la Patricia i tal, va ser una experiència molt bona.
Ferran, ara escoltarem el tràiler de la sèrie que has triat tu i després mos expliques per què.
Perdona, pare, perquè he llegit.
Què de sabre d'en Crespí?
És bon amo, vol dur, impulsiu, emotiu.
Ei!
Carme, aquesta sí que és bona. Després de 40 anys encara mos trobarem per tot.
Guillem Lutger, el nostre vicari general... Na Carme, una amiga de s'infància. En guard molt bons records.
Senyor bisbe, vos hem vingut a demanar la titularitat del convent de Sant Josep.
No pensava que ja el teníeu registrat?
No, hi hauríem de fer via.
Jo necessitaríem un miracle per mantenir tots els nostres immobles.
Us han informat que el convent de Sant Josep quedarà sense cap ús. Estan disposats a pagar una bona quantitat.
Crec que el bisbe vol registrar el convent en nom del bisbat.
No pot ser mai.
La bondat del Senyor ha posat a la nostra disposició tots els béns de la terra.
Per què te vas ficar cap allà?
M'agrada d'educar per això.
I creus que va ser un error?
Me n'he paredit moltes vegades.
Lo que es inadmissible son los escándalos que ustedes han aireado en Mallorca.
¿Qué está haciendo? Monseñor, ¿está usted enamorado?
Potser no ens hauríem de tornar a veure.
Ferran, per què has triat aquest projecte?
Idò, he triat En vida teva per diversos motius. Un era perquè era la meva primera oportunitat de direcció, que va ser molt xula i sempre com que la tendeix com un lloc especial, perquè el que diu Irene en el final, tots els projectes te duen una cosa i jo crec que sempre, potser estic com més apegat en el darrer, perquè és el darrer, i després... Vull dir, va sumant, però aquest, com que va ser el primer que vaig dirigir, com que li tenc especial carinyo. I també m'agrada per un poc per lo que contava, no? Intentava fer en el final un joc de trons on explicava un poc el problema immobiliari ja, que un poc o les lluites immobiliàries que hi ha dins l'Iglesi, i m'apareixia això, no? Un camp sense explorar, que m'apareixia espectacular, i en el mateix temps veure com un retrat de realment de la nostra societat, no? Donc, dos faccions, en aquest cas, s'obrien per un convent, en aquest cas, perquè volíem fer un hotel, no? Que estem tan ara avui com més conscienciats, no? Un poc de l'impacte del turisme balears, i m'intrigava, no? Tot aquell món i realment veure com funciona l'Iglesia, que crec que és una gran desconeguda per realment estar en el nostre voltant. Crec que si hi ha creient tampoc coneixedor de com funciona tot aquest organigrama, que realment és un monstre, però que té mil faccions allà dins.
Ara m'agradaria que ens explicàssiu algunes de ses millors anècdotes que heu viscut a sa vostra carrera professional. Endavant, ses xafarderies! Qui comença?
Bé, jo crec que els guionistes tenim poques anècdotes. Perquè, bàsicament, perquè quasi tot passa al rodatge i el contacte amb els actors i és el que et dona una mica més de cosa, no? Jo, pensant en això, doncs, bé, me'n recordo que, quan, ja que he parlat de les abogades, doncs una mica amb el mateix, no? Nosaltres, clar, quan vàrem fer tots els personatges, vàrem fer moltes entrevistes a les protagonistes reals, menys en el personatge de Lola, que ja havia mort i feia uns anys i tal. I després, bueno, això, doncs, si tothom fumava, no? Si totes les, en aquella època tu associes que tothom fumava. I després ens vàrem assabentar que no, ni na Manuela Carmena, ni na Cristina Almeida, ni na Paca Sauquillo fumaven, i na Paca Sauquillo ens van donar un premi fa poc i tal, i va sortir a Argüell i va dir, bueno, lo único que tengo que decir es que no he fumado en mi vida, i me acabáis fumando i tal, i bueno, va ser com divertit, no? De clar, sempre penses que tothom, no? Veus Mad Men, aquestes sèries i tal, i bueno, això, aquí ens va fallar la documentació una mica.
Jo de guió sempre conso mateixa, que era quan estava a migjorn, estava de guionista de plató també, i hi havia un actorasso, que és en Miquel Gelabert, que de vegades no respectava les línies de diàleg, i jo com a guionista no va dir jo, i anava i li deia, però Miquel, has de dir aquesta escena així, que ho poses guió, i diu, i em demanava sempre com, i per què? I jo, pues perquè ho posa guió, perquè ho posa guió ja està, no? I per què, saps? I llavors em vaig aprendre, no, d'explicar-li primer a ell el per què d'aquella frase, perquè era necessari dir-la així com deia, i donar-li els motius i el motor del seu personatge, que al final és el que han d'aprendre els guionistes a fer. I sempre per jo ha estat com un gran aprenentatge, perquè anava ell argumentant-li, i tampoc no és que te digués que sí, te feia... I després ho feia i dius, ah, vale, molt bé, ho he aconseguit expressar bé. I això crec que m'ha ajudat molt després com a guionista, a pensar quan escrius els diàlegs, no?, de quin és el motor del personatge en cada moment, perquè jo, en el meu cas, com a director després, no necessito que digui exactament la frase com està escrita,
exacte,
però que sí que diguis concepte, no?
Hem xerrat bastant de projectes que s'han duit a terme aquí a Balears. M'agradaria que els dos mos contéssiu una mica quin ha estat o quina creus que ha estat l'evolució de la professió de guionista a les Balears des de que vareu començar fins ara.
Pues no sou molt optimista, perquè quan jo vaig començar de guionista, i no sé si tu, no sé si va de guionista també vas començar a l'Anell.
Sí, de guionista també, ficció, no? Sí.
Clar, en un equip supergrossos, en què van tenir l'oportunitat d'entrar també, perquè eren equips grossos, i llavors sí que hi havia un relleu de guionistes que anava passant, i sí que en els darrers anys crec que és molt més complicat entrar dins la professió aquí a Balears, sí. I lo xulo d'aquell moment, en què sí que podies tenir contacte amb molt de guionistes i moltes formes de fer feina, tot això se va perdent perquè els equips se van fent com més petits, que també passa a nivell nacional.
Això també passa. I és com el tema de les proves de guió. Jo vaig entrar per una prova de guió.
Jo també.
Però ara, per exemple, a tot han desaparegut les proves de guió. Ja no es fan proves de guió perquè ara aquestes sèries, pues això, com es feia a Siete Vides o Aida, i tal, que eren equips molt grans de guionistes, això s'està perdent. Cada vegada són equips més petits. Jo crec que hi va haver una època molt bona, no? I d'això de sèries, es feien ficcions, es va fer Llàgrima de Sang, L'Anell, després coses una mica menys, no tan pensades com a un més, el que dèiem, un culebrón, no? Sinó, pues això, com Mitjorn, que era una sitcom, i després a l'Hotel Bellavista, i després fins i tot Treu Foc, fer un thriller, no? Això va ser guau, no? I me'n recordo quan van fer Treu Foc, que va ser com molt xulo. Bo Pep... I bé, ara s'han fet un parell de coses més, però crec que potser no sé si n'hi ha tanta indústria com per... crec que ara mateix són molt pocs guionistes. Jo faig feina fora, o sigui, aquí poca cosa, però bueno, esperem que surtin més, que hi hagi més oportunitats també per la gent que comença i...
Això vos volien demanar. Si hi ha algú que ha estat escoltant aquest podcast i pensa, ostres, m'ha agradat el que han explicat en aquest episodi, m'agradaria provar això de ser guionista, però no sé ni per on començar. Quins consells o recomanacions li podríeu fer?
Jo sempre que he tingut alumnes que he donat assignatures de guió, sempre els he dit primer que el que hi aniré abans, però escriure escrivint, i s'ha d'escriure moltíssim. I després sí que crec que hi ha el teatre de barra, que és un joc que serveix com a zona de proves, que és molt xula, i doncs sí que surten alguns guionistes, sí que després han fet obres de teatre, però només dramaturgs, i sí que és un joc per fer coses des petites que jo crec que també ajuda a donar-te a conèixer una miqueta, no? I potser seria un dels camps, i després jo, particularment, jo que també intent, en el final, ficar-me dins indústria nacional, que sigui, jo el que intent fer és escriure projectes, perquè vegin com escric, i les productores, bé, Globomedia, les productores de Madrid...
I enviar-los.
Bé, jo vaig a mercats, a mercats de sèries de televisió, sobretot, que són Correcta Fiction, Iberseries, que són els dos com ells m'han funcionat, i vaig a aquests mercats i ja fas reunions amb els productors, i tu els hi comptes el teu projecte, i si els agrada... li envies, i si els agrada molt, potser després te'l compren.
Sí, jo crec que també hi ha bé, presentar-se també a les convocatòries d'ajuts, això també pot ser una manera de fer una primera cosa, o començar per coses com a més petites, no? El que has dit del teatre, o és un altre format, però bueno, hi ha laboratoris també, hi ha laboratoris de l'ESGAE, de Dama, de moltes coses i tal, que crec que són interessants. I bé, no sé, supos que també tenir-ho molt clar, no? De dir, doncs mira, el que costi i el temps que tardi en aconseguir-ho, no? També aconseguir fer-te amics o de gent que s'hi dedica, és una manera també... Abans sí, hi havia molt també el tema aquest del guionista júnior, no? Que entraves en un equip, potser... O de plató, també, que era una forma d'aprendre molt bona. Però, bueno, això, jo crec que és una mica les vies que pots tenir i això tenir, i escriure i reescriure molt.
M'agrada molt el que diu Irene, i tenir-ho molt clar, perquè jo, en el màster de guió, ja m'ho deia un professor, és una feina de resistència.
Sí,
i crec
de paciència,
que és totalment...
també. Sí.
Sí, però de resistència, de que costa un munt entrar, després costarà un munt mantenir-se.
I aguantar, sí.
Però crec que és això, no? Crec que és tenir clar que és el que t'agrada i que no saps fer, bé, no saps fer altra cosa, que és el que tu vols fer i estar al pie del cañón.
Sí. Ha estat un autèntic plaer tenir-vos avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per haver vengut i haver compartit la vostra experiència.
No ens volem oblidar del nostre tècnic Iker Hernández, que ha fet possible la gravació d'aquest primer episodi. Moltes gràcies, Iker. Aquest podcast s'ha realitzat amb el suport d'IFIP i la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports. Gràcies a IB3 també pel recolzament i per voler allotjar el nostre programa a la seva plataforma.
Fins aquí l'episodi d'avui, on esperam haver-vos fet un poc més propera la feina de guionista.
Si vos ha agradat i voleu escoltar més episodis, estau atents, que cada setmana en penjarem un de nou. Ens queden moltes professions per conèixer.
Recordeu que també mos podeu deixar comentaris o fer-mos preguntes a través dels nostres perfils d'Instagram. Som Namar Gamelià i Namar Fortesa Rei.
Adeu, adeu, moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
IB3 Podcast. Un món de sons.